Radio Clàssica.
No, no seria l'oli bon matí, seria l'oli bona nit, però...
És així, wow. És
excel·lent.
Sí, no, però és una cançó preciosa. Comença amb aquest, que ara ho escoltàvem, les coses venen i se'n van.
Després s'anima o és tota l'estona així?
És així. Però el missatge que dona és molt bonic, ara en parlarem. Bàsicament, sembla ser que no en teníem prou en treballar plegats els pets, que ara els dos doncs, emprenen aquest camí conjunt, com a duet, i en Lluís Gavaldà, el cantant, ha volgut deixar molt clar que és una cançó dels dos, que està feta a quatre mans, que en aquest cas Pau Xavi s'ha encarregat de la música i de la lletra, però que els dos tenen doncs, la mateixa importància. Llavors, Meva, aquesta cançó que escoltem doncs, és un cant a la reivindicació femenina i també denuncia les relacions tòxiques. I el millor de tot és que moltes cançons que denuncien relacions tòxiques o que parlen de relacions tòxiques acaben malament. Acaben un poco desastre. Aquesta no, aquesta ha fet un gir de 180 graus, podríem dir, perquè si són de 360 acabem al mateix lloc, doncs ha fet un gir i aquesta història acaba doncs, amb aquesta noia, amb aquesta protagonista desempallegant-se de la història que la matava internament i se n'adona que per poder donar doncs, el seu cor a algú altre, primer de tot ha de ser seva, meva, per això es diu així aquesta cançó. Llavors, si us agrada el que està sonant, bones notícies, perquè resulta que trauran una segona cançó junts, no hi ha data, però hi haurà una segona una cançó junts d'aquest duet format per Lluís Gavaldà i Joan Pau Xaves dels Pets.
Doncs de moment ens quedem amb aquesta. Gràcies, Olma.
Fins demà. Ah, sí. Sí, sí, fins demà.
Les coses venen i se'n van. Et vaig escriure un paper.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Jo no separo la brossa, em fa mandra.
Què dius?
Doncs nosaltres cuidem els clients reutilitzant i separant tots els envasos.
Tu no recicles ampolles, pots i flascons de vidre a casa?
Doncs no. I tu?
Esclar, reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de vidre, ampolles, pots i flascons al contenidor verd o al cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Avui us estàvem explicant que el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, ha publicat aquest dilluns la primera enquesta que ha fet sobre qüestions d'igualtat de gènere i han sorprès els resultats, perquè el 44% d'homes asseguren que la lluita contra la desigualtat de gènere ha anat tan lluny que els discrimina a ells. Una sensació que també tenen, atenció, el 32% de les dones. Els més joves, la majoria adolescents, són els que tenen més aquesta percepció. Per això, per parlar d'aquesta i d'altres qüestions, ens acompanya avui la psicòloga experta en violències masclistes, Alba Alfageme. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Alba, com s'expliquen els resultats d'aquest baròmetre?
Jo crec que estem davant d'una situació, això que parlo, no?, d'aquest neomasclisme, que d'alguna manera el que intenta és construir unes percepcions, una sensació de que en temes d'igualtat ara s'està passant a l'altre costat, no?, i que d'alguna forma això està afectant els homes. Però llavors, quan te'n vas a les dades concretes per veure com les dones estan sostenint molt més, per exemple, les tasques de la llar, les tasques que tenen a veure amb la criança, les desigualtats que hi ha pel que fa a la bretxa de... pel que fa al salari, la desigualtat del salarial. Quan vas veient que entre els joves més d'un 40% de noies segueix patint violència masclista. Quan vas veient tot aquest consum de pornografia, que en moltes ocasions, no?, que és una pornografia absolutament masclista i que hi ha un consum elevadíssim i que molts joves, 9 de cada 10, pensen que allò és un tipus de sexualitat normalitzada, te n'adones que una cosa és la percepció que es construeix sobretot, que més del 80% dels encastats, per exemple, d'extrema dreta, apunten a que aquesta desigualtat és com que ens hem passat de voltes, però quan llavors amb les bases objectives te n'adones que no hi ha cap tipus de base per pensar això. El que passa és que aquí hi ha un tema que és que al final, clar, molts homes senten que els seus privilegis es veuen afectats, no? I aquí és on es mostra aquesta resistència.
Clar, ho deia aquest matí, només al començar aquest programa, que la mateixa enquesta del CIS sembla que es contradigui, perquè davant d'aquesta percepció és cert que les dones dediqueu... ho estic dient de memòria, perdona, Alba, un 6,7 hores les dediqueu de mitjana a la criança de les criatures, mentre que els homes ho fem 2,7. I en les tasques de la llar o tasques que ens haurien d'incloure tots dos gèneres, passa exactament el mateix. Per tant, la percepció és totalment falsa. I encara, si parlem en termes d'igualtat, no podem parlar en termes de discriminació, no? Si el màxim a assolir és la igualtat, precisament.
Clar, no, en cap cas. El que passa és que quan tu estàs intentant transformar, no, un sistema, un status quo, una forma de funcionar, on hi ha una part de la societat, no, que ha tingut una sèrie de privilegis i comences a remoure tot això i a deconstruir aquests privilegis, és bastant fàcil, no, i també normal, i a més penso que aquí l'extrema dreta també està aprofitant bastant, tot aquesta, no, aquest fil discursiu per dir que ara el que s'està és en contra dels homes, no, i que per tant tot això està afectant els homes. Clar, hi ha molts homes que diuen, ostres, és que ara, jo què sé, es fa reserva de places, ara de cop i volta, no, és com que hi ha molt més exigències, que deies, d'incorporar-te en les tasques de cura o en les tasques més domèstiques. O, per exemple, no, d'alguna forma que hi hagi doncs, discriminació positiva en determinades pràctiques. Clar, llavors, de cop i volta, quan tu has estat sempre al centre, de cop i volta et diu, no, ara ja, no, comencem a retallar alguns privilegis, doncs quan comencen a construir-se aquests discursos que són molt fàcils que l'extrema dreta els entomi i que els faci molt virals. I ara cada cop hi ha més influencers també a les xarxes i persones de referència, molts homes que utilitzen aquest discurs i que fan d'alguna manera una mica una bandera, no? Llavors ja et dic, una cosa és com molt bé dir la percepció, l'altra cosa és la dada objectiva, i quan em vas a la dada objectiva és, mare meva, la feinada que ens falta per fer, no?
Anem a més dades, perquè a mi el que realment em preocupa de totes aquestes enquestes que han sortit darrerament són els joves. A la franja on hi ha més percepció, ara ens ho deies, entre els homes que la igualtat els perjudica, és a la més jove, dels 16 als 24 anys. A més, divendres passat també comentàvem un altre estudi, en aquest cas de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, que ens revelava que els homes de 18 a 24 anys són els menys feministes. I encara una altra dada, un 15,4% d'homes d'entre aquesta franja de 18 a 24 anys consideren molt o bastant greu, que precisament a mi m'haurien d'explicar què vol dir molt o bastant greu, l'homosexualitat. Què s'està fent malament perquè les futures generacions tinguin ara aquesta percepció?
A veure, aquí es conjuguen diferents elements, no? Un és aquest que et dic que hi ha tot un posicionament polític i ideològic al darrere, no? Que està ocupant molt d'espai, sobretot a les xarxes socials, a través d'influencers, però també a través de missatges molt concrets i que, d'alguna forma, tots i totes formem part d'aquesta societat patriarcal i, per tant, has de fer un esforç en moltes ocasions per entendre que, per exemple, no? Renunciar a determinats privilegis o que, doncs, no sé, no fer un comentari, per exemple, no? Quan tornes a casa teva o de nit amb una noia tal, això d'alguna forma t'estem dient no, és que tu has de tenir control sobre allò que fas. No és ella si va vestir així o així, sinó és que tu has d'alguna forma de prendre consciència de tot allò que tu dius, com ocupes l'espai, com pot afectar això a l'altre. Llavors, clar, això és molt més complex que no dir que aquestes ties són unes exagerades, no? Llavors, pensem que d'alguna forma el pensament simple, que té molt a veure amb aquest pensament més masclista, ara s'està alimentant d'una forma bàrbara, perquè penseu que en les últimes eleccions, per exemple, qui realment frena l'auge de l'extrema dreta, per exemple, és sobretot les dones, no? Perquè no, estan en contra d'aquestes polítiques no? que volen denostar totes les polítiques feministes. Llavors, saben perfectament que el feminisme implica canvis, implica és un gran bastió per confrontar-se amb tot aquest patriarcat. I, per tant, hi ha tot un interès al darrere, que és molt fàcil arribar als joves a través de les xarxes socials i amb missatges molt simples, no? I, a més, ens trobem unes edats de la gent jove que, a més, també venen d'intentar, és allò típic, que l'adolescència, primera joventut, és com que t'has de posicionar en contra una mica del que se suposa que és el més comú, no? Que és el que se suposa que és ara mateix allò que està d'alguna forma transformant les coses, perquè aquest pensament d'anar en contra, no?, d'allò que s'ha establert, que ara és com totes les polítiques feministes, també construeix una identitat entre els joves, no? Llavors, entre uns i altres es retroalimenten, per què? Perquè hi ha, d'alguna forma, aquesta etapa vital en la que et confrontes amb el sistema i ara, no?, polítiques d'igualtat, tot això va a rotllo, i un altre és perquè jo crec que això que implica una revisió personal que et situa en un lloc de molta més complexitat, no? El fet de parlar de consentiment, el fet d'això que dèiem, no? Si una noia, doncs, està beguda, no hi tingui relacions sexuals, perquè si tens relacions sexuals i ella està, d'alguna forma, no?, sota els efectes de l'alcohol, això pot ser una violació. Tot això suposa canviar uns paradigmes molt bèsties en els que ells, d'alguna forma, es senten més incòmodes. I la gent gran pot fer aquesta lectura més de l'esforç, de dir, bueno, per canviar situacions tal, però, clar, entre els joves, ja et dic, a més, amb les xarxes socials i molts influencers que estan alimentant això, que és un discurs que s'està extenent moltíssim. I és un greu problema que confronta directament amb això que dèiem de la percepció de que ens hem passat pel que fa a temes d'igualtat i ara estan els homes, són els afectats, no? Llavors és absolutament absurd el plegat.
És un discurs que amb aquestes dades sobre la taula ens hauria de fer por?
A veure, evidentment és un discurs que és molt preocupant, perquè te n'adones que és com una mica el pèndol, no? que hem d'anar en compte que no se'n vagi a l'altre extrem, no? I ara ens estem adonant, això que deies, que les noves generacions, molta gent fa uns anys enrere deia, això amb les noves generacions anirà canviant, i no. O sigui, realment ens n'adonem que el substracte social i cultural que tots i totes compartim, o anem d'una forma molt decidida a deconstruir-lo, no? I a obrir i començar a treballar des del feminisme, que és, per exemple, no? Tot això que dèiem, des de la igualtat, el fet de... Perquè al final aquest tipus de masculinitat es defineix a partir de ser el màxim de diferent d'una dona, que no et puguin mai etiquetar com a gay i ni que semblis un nen, no? Tots aquests elements, no?, són els que jo com a home, per identificar-me amb aquesta identitat patriarcal, he d'assumir. Per tant, tot allò que té a veure amb dones, gais i fins i tot nens, no?, que mostri jo que sóc valent, no?, que no tinc aquesta actitud infantil, és el que em defineix un tipus de masculinitat que avui entre els joves encara segueix sent una masculinitat d'alguna forma atractiva, no? I, evidentment, és un problema, ens hem de preocupar i ens n'hem d'ocupar, no?, més a més, perquè és que, si no, això per si mateix no es deconstruirà. I aquests joves és fàcil que segueixin amb aquest discurs. Per tant, és molt important que hi hagin iguals homes que agafin també la bandera de la igualtat, del feminisme, a dir, no, és que tot això va de construir uns drets col·lectius, una societat molt millor, en la que tots i totes també estarem millor, no? Però necessitem, perquè és que si no ells també ho viuen molt com un tema de dones, saps? Llavors és com, a vegades es situen en el lloc de la guerra entre contra dones contra homes, que dius, mare meva, és que em tens a veure, no? És el que estan plantejant.
Et sorprèn, Alba, que el 32% de dones pensi el mateix?
Sí, a veure, de fet, moltes dones, o sigui, les dones i els homes han estat educats amb aquesta mirada patriarcal i, per tant, també hi ha moltes dones que amb tot aquest canvi, tota aquesta no, transformació social i cultural, a vegades no acaben de situar-se, no, o de veure d'una forma clara els beneficis d'aquesta transformació, perquè al final també hi ha moltes dones que, bueno, que això suposa això que dèiem, no, canviar estructures i fins i tot a vegades haver de fer front a comentaris, actituds, no? Perquè nosaltres a les dones no ens han educat en un món que no sigui patriarcal. Llavors, tenim moltes coses incorporades. Aquí, per exemple, l'enquesta es parla dels piropos. Crec que hi ha un punt que parla, no?, de les floretes, no? També en català. Hi ha dones que et diuen, bueno, a mi no m'incomoda, que m'ho diguen, a mi m'agrada. A nosaltres ens han educat també, fins i tot, a aprendre, a treure'n o a sentir-nos bé fins i tot a vegades quan ens cosifiquen o ens hipersexualitzen, perquè ens dona valor a lo social, que és tremendo, no? Però en moltes ocasions sí que ens han dit, no, és que una dona, per tenir un espai social, ostres, ha de ser atractiva, ha de ser així, si tiren floretes és algo positiu. Llavors, a nosaltres també ens han, d'alguna forma, no, construït un marc mental molt masclista. Llavors, és molt fàcil que també hi hagi moltes dones que amb tota aquesta transformació tampoc s'acabin de sentir còmodes, perquè és un canvi de paradigma. Però és que és l'única opció, perquè ara els nivells de violència masclista, per exemple, entre joves, són elevadíssims. Llavors, és una, bueno, és una guerra que ens hi posem, o és com molt fàcil, això que dèiem, que les futures generacions segueixin un mica amb aquest discurs.
Ara, de seguida, et pregunto per on passa la solució abans, però el 70%, malgrat aquestes dades, el 70% dels enquestats sí que afirma que avui les desigualtats de gènere són menors. Són menors?
A veure, clar, si nosaltres ens comparem amb la realitat, no sé, de les nostres àvies, evidentment hi ha hagut una millora, però és que, clar, veníem de molt enrere, no? El que passa és que són menors en comparació a què, no? Sempre ens hem de preguntar en comparació a què. Si ens comparem amb altres països, no sé, com Finlàndia o altres països, no sé, Noruega o determinats països europeus, segurament estarem molt pitjor. Si ens comparem amb les nostres, amb dues o tres generacions enrere, estarem molt millor. El tema és on volem arribar i quant de trajecte ens queda per arribar allà. I ara mateix el que és evident és que no estem en un punt òptim, estem en un punt realment bastant lamentable. O sigui, les enquestes, per exemple, torno a posar l'exemple de les violències masclistes, ens diuen que una de cada dues dones ha patit algun tipus de violència masclista, és el 50% de la població. Llavors, ahir, per exemple, parlant d'assetjament sexual, i també el 54% de dones europees han patit assetjament sexual a la feina, a la seva vida. Llavors, és bestial, no?, aquest tipus de realitat, o discriminacions de gènere, que són una barbaritat per temes de maternitat, desigualtats salarials. Llavors, bueno, evidentment hem millorat respecte al que dèiem, dues generacions anteriors o una, fins i tot, però és cert que ens queda molta feina per fer. I un indicador que és preocupant és això que dèiem, aquestes percepcions o aquesta ideologia que està creixent tant entre els joves, que pot ser realment un fre o realment ens pot estirar, ens pot fer retrocedir en determinats aspectes.
Jo també crec, com deia el Fajime, que queda moltíssima feina per fer. Si et pregunto per on passa la solució, deixa'm-ho dir-t'ho així, jo crec que passa per educació, educació i educació, sempre ho he dit. Però des del món institucional, per on passa l'educació més enllà dels famosos punts liles, que sí que han funcionat, per exemple, i han visibilitzat moltíssimes coses que abans no es veien, però més enllà de tot això, per on passen unes polítiques d'igualtat?
A veure, com molt bé deies, o sigui, el quid de la qüestió està anar a l'arrel, i és tota aquesta part de prevenció i tota aquesta part d'educació, sobretot educació en igualtat, tota la part de la coeducació i tota l'educació afectivo-sexual. O sigui, realment un dels problemes que tenim més importants amb tot això és aquest analfabetisme emocional que tenim, tots i totes, i a més aquesta comoditat en aquesta estructura de desigualtat, no?, en la que ens hem mogut. Però també és cert que això és, evidentment, amb les generacions joves, però també tenim un problema amb les generacions d'adultes, que aquí també passa d'alguna forma per ser, d'alguna forma, visibilitzar, no?, totes aquestes desigualtats i començar a implementar plans d'acció, per exemple, en les empreses, no?, plans d'acció en els espais públics. Sabem que, per exemple, i aquí ho comenta l'enquesta, crec que és un 60% de dones que senten por, no?, de nit quan tornen a casa. O sigui, els espais urbanístics, per exemple, s'ha d'incorporar la perspectiva de gènere per entendre que la ciutat pot ser molt més amable i pot construir seguretat perquè les dones se sentin més segures, o el transport públic, per exemple, no? Per tant, jo crec que una cosa és la prevenció, l'educació, l'altra cosa és incorporar aquesta perspectiva de gènere en tots els àmbits de la nostra vida, en les feines, en com es fa la selecció d'aquestes feines, com es fa, no sé, per exemple, en els cossos, no, de, més operatius en l'àmbit de la seguretat, incorporar la cura, tenir cura de, no, les persones que treballen en aquest àmbit, incorporar tota aquesta part, doncs, de reserves de places, incorporar polítiques això de discriminació, bueno, discriminació positiva, no? Que ara en diuen polítiques positives, no? Per intentar d'alguna forma reequilibrar. Per tant, una part és la prevenció, l'altra part seria més ja la d'acció i actuació per d'alguna forma ja anar a atacar directament el que està passant ara mateix. Mm. I la prevenció són aquelles llavors que esperem recollir el fruit el dia demà.
Per últim, i aprofitant que avui ja tenim amb nosaltres, sí que et volem preguntar també per aquesta limitació que vol posar el govern espanyol per evitar que els menors tinguin accés a pàgines de contingut sexual per adults. El problema d'avui dels nostres joves és l'accés fàcil també a pàgines pornogràfiques?
A veure, el problema dels nostres joves d'avui, sobretot, és aquesta falta d'educació afectivo-sexual, val? O sigui, aquest és una mica el problema principal. A partir d'aquí es construeixen problemes secundaris, com és l'accés a aquesta pornografia i que no hi hagi cap tipus de filtre per arribar a aquesta pornografia. Ho dic perquè, si nosaltres, per exemple, tinguéssim, o sigui, haguéssim treballat i haguéssim construït tots aquests infants, no?, amb aquesta, o joves, amb aquesta perspectiva crítica davant de la pornografia, val? No ens trobaríem amb aquesta necessitat tan bèstia que tenen els joves d'entrar al porno, perquè al final el porno s'està construint com una, com la, el seu full de ruta o el seu llibre d'educació sexual, no? Llavors, què passa? Que com que no tenen criteri, perquè no els hem format ni els hem ensenyat en aquest àmbit de la sexualitat, pensen que tot allò que en la pornografia és normal, i 8 de cada 10 vídeos pornogràfics són situacions de violència sexual, i les normalitzen, i llavors volen reproduir allò que han vist, no? Per tant, tenim un problema molt greu que en la base passa per aquesta falta d'educació afectiva sexual, però evidentment les derivades és aquest accés lliure, no?, en aquest tipus de pornografia, que sabem ja que, per exemple, en 8 anys, en 8-9 anys, ja comencen a accedir-hi d'una forma casual. En 10-12 ja ho busquen intencionalment, i dels 10 al, i dels 12-14 ja ho fan d'una forma contínua, no? Llavors, clar, posar d'alguna forma limitacions a poder accedir a aquesta pornografia em sembla fantàstic, crec que és molt necessari, i també crec que arriba molt tard, fa molt temps que ho estem demanant, però això és una part del problema. Realment, per anar a atacar el problema, el que dèiem, a les arrels està en aquesta prevenció i en aquest ensenyament, en aquesta pedagogia, perquè al final tinguin aquest esperit crític que ells mateixos, si veuen algun dia pornografia, diguin, hòstia, a mi això no m'excita perquè és violència, que tinguin aquesta capacitat crítica per identificar el que és violència, el que és, al final, no?, una escena de ficció, i el que és la realitat des d'una sexualitat, doncs, sana, no?, i on es respecta sobretot totes les parts que allà hi són, no?, des d'aquesta visió del consentiment.
Parlàvem d'aquesta mesura del govern espanyol, ara sí, finalment, deixa'm preguntar-te si la solució, ja sé que la solució és molt més ampla, com ara ens explicaves, però una part de la solució també passa per la regulació que vol fer el govern català sobre els telèfons mòbils a les escoles catalanes?
A veure, el tema de l'ús també del telèfon mòbil també passa molt perquè molts estudis, no? Ara, de fet, gràcies a la neurociència estem veient les afectacions tan clares i tan importants que té l'ús del mòbil d'una manera descontrolada, val? Amb generacions joves, no? Estem veient, per exemple, no?, com hi ha fins i tot una reducció de la part més del neocòrtex, o sigui, estem veient com d'alguna forma hi ha una afectació fins i tot funcional en el propi cervell, no? Llavors, l'utilització del mòbil, a més, des d'aquest desconeixement també, perquè com a societat és com que el tenen un mòbil i el hem abocat a un precipici, no tenim ni idea de les conseqüències que tot això tindrà el dia de demà. I ara ho comencem a veure gràcies a aquesta neurociència que ens està identificant com ja comença tot això a tenir afectacions en la pròpia morfologia del nostre cervell. Ja no és només en la baixa capacitat de concentració, en les dificultats en les relacions, sinó és com també està canviant fins i tot, no?, la morfologia del nostre cervell. Per tant, limitar, primer de tot també s'hauria de fer educació, perquè al final cada persona es pugui autogestionar, això seria l'ideal, no?, que trobar aquest punt de maduresa, de dir, ostres, jo utilitzo el mòbil d'una forma conscient i tal, però si ni els adults en moltes ocasions ho sabem fer, imagina't els joves, encara menys, no? Llavors, clar, jo crec que és important que d'alguna forma es pugui posar aquestes limitacions com un element de control i perquè també tothom es focalitzi molt bé en allò que està fent, però també hi hauria d'haver-hi tot un treball després, perquè quan surten de les aules, les famílies també haurien de tenir una sèrie de, no, de recomanacions, una forma de funcionar, perquè al final no hi hagués tanta diferència. A l'escola no utilitzo el mòbil, però surto i estic tot el dia enganxat al mòbil. Llavors, una cosa, no?, ha d'anar com molt ben encarrinada amb l'altra. Però jo crec que és una bona mesura.
Alba Alfagemé, psicòloga experta en violències masclistes, com sempre, és un plaer escoltar-te i aprendre'n sobre tot plegat. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
A vosaltres, moltes gràcies, una abraçada.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons.
Mhm.
Aleshores... M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si cremar el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
26 minuts que passen de les 9 del matí. Núria Ros, molt bon dia de
bon
nou.
Bon dia.
Rafa Sanauja, hola, hola.
Hola, hola.
Ara, sempre t'avances. González.
Bon dia.
Lo tuyo?
Lo mío, lo mío.
Som-hi.
Nuestro.
Les cosetes de l'Andreu.
S'ha escoltat?
Sí.
Ah, perdó. Pensava que estava tancat encara. El Jordi, que...
Va per mi. Sí, el Jordi. No tu que tens la boca suelta.
No, això mai. És el Jordi que en té mania.
Sí. En fi... Jordi Noteta, Sanauja,
aquí.
I que li signi la mare.
El Jordi me tiene manía.
Andreu,
no.
Va, aquí m'ha estalquejat avui.
A veure, avui se'm fa més que difícil estalquejar una de les dues persones convidades a l'entrevista. Perquè, com hem dit abans, tindrem un dels 16 supervivents de l'accident en avió dels Andes i l'escriptor i amic i conegut dels supervivents, Pablo Bierki, no? Dic que se'm fa difícil perquè tant en Daniel Fernández Strauch, que és un dels supervivents, com en Pablo Bierki, tenen dos perfils a Instagram, però que en el cas del Daniel només té una fotografia de la muntanya i en el cas del Pablo fa 4 dies que es va crear el seu perfil.
Mm.
És a dir, en 4 dies li ha donat temps de penjar 16 fotografies,
clar,
no?
Llavors,
i a veure, no cal ser gaire llest per veure que no hi ha suficient teca, no?, per comentar.
Uh-huh.
I és que el perfil de Pablo Bierki, a hores d'ara, són tot un reguitzell de publicacions sobre la pel·lícula de Bayona, que jo us dic des d'aquí que és una passada, però jo que sóc un poruc de manual, he de dir que aquest cap de setmana que vaig anar amb avió ho vaig passar realment malament, la veritat. O sigui, no vull imaginar el que deuen sentir els supervivents quan agafen un avió.
Mira, li preguntarem.
La veritat és que... tela.
Uh-huh.
En fi, dit això, poques coses a dir. Només que en Pablo Bierki al costat de Bayona li treu més d'un cap, bàsicament.
Home, és que...
No seria gaire...
És complicat. No?
Sí, bé...
L'hic jo, també, eh?
Jo
que faig menys que Bayona, diria.
Jo li trec un cap, també, a Bayona.
Ah, sí?
Tu li treus un cap a Bayona? Pot ser, sí. Sí. I Bayona a mi em treu... 4 dits, segur.
Sí?
Crec... Oh. No ho sé.
No va regalada l'altura, eh?
No, gens.
No som de països nòrdics.
No, gens.
Ja ho vam comentar ahir.
Un comentari. Moltes ganes d'aquesta entrevista.
Sí, la veritat.
A veure com va, però jo crec que és una entrevista que pinta molt atractiva.
No, i a veure, clar, de fotografies d'en Pablo Vierki n'hi ha poquetes, la veritat, perquè, com us deia, tot ve de la pel·lícula, que de fet va estar amb en Bayona, allà quan la dirigia.
Sí. De fet, Bayona s'inspira en tot aquest relat d'aquest llibre que va ser escrit el 2014, si no m'equivoco.
Sí, és que hi ha bastantes edicions, eh? Aquí a Espanya passem a la cinquena.
Exacte. Jo crec que la primera edició, l'escriptura del llibre va ser el 2014, quan Bayona estava fent lo impossible. Llavors tot aquest material d'arxiu li arriba a Bayona...
I veu que ho ha de fer.
I veu que ha de fer una pel·lícula sobre això.
Sí. No, he de dir-vos també que tots els supervivents que encara estan vius i que he anat veient en fotografies es mantenen molt bé, eh? Tot i haver passat més de 50 anys de l'accident, us he de dir. M'he quedat bastant sorprès. I a veure, i és que no puc dir res més que aprovar-los, no puc fer res més, perquè déu-n'hi-do el que van haver de viure i ara tornar-ho a reviure, visionant-ho a la gran pantalla, ha de ser bastant dur. Així que...
Saps que jo tinc una altra de les curiositats per preguntar-li al senyor Fernández Strauch quan ens agafi el telèfon, és si els hi molesta o no que aquesta història només s'expliqui quan surt una pel·lícula que parla sobre ells.
Saps què passa?
Perquè en l'intermig...
Clar.
Sí que va sortir aquest llibre, però aquí no se'n va parlar.
No, però crec que allà se'n parla bastant perquè,
de fet.
El nostre convidat, el testimoni que tindrem, ell fa xerrades sobre els Andes.
Sí, sí,
llavors,
sí.
Jo crec que ells intenten no deixar-ho de banda.
Exacte.
Però també ha de ser dur no deixar-ho de banda, eh?
Sí.
De totes maneres, per tots els condicionants, jo crec que és una de les històries impactants de superació que hem conegut, que es tenen més presents. No?
Sí,
a mi, de tant en tant, en converses, surt el tema.
De fet, fa molts anys es va fer la pel·lícula Viven.
Sí, jo l'he vista.
De fet, a Movistar fa pocs dies es passava la pel·lícula, jo crec que per veure una mica la diferència entre la d'abans i la d'ara.
Que hi és, eh? I és molta.
Sí.
Per cert que Vivent també és el nom d'una pàgina web que va crear el mateix Fernández Strauch sobre la seva història i aquests supervivents.
Mira, coses que no sabia, que no... Clar, no ho
explicava en aquest llibre del 2014.
Molt bé, Joan.
Anem al toc, va.
Doncs, a veure, avui us vinc a parlar de les neveres, però no d'aquests electrodomèstics en si, que cada dia són més moderns, sinó l'espai que hi ha entre la nevera i el terra de la cuina.
Home, jo és un espai... És tierra de nadie, jo.
Clar, a veure, no sé per què, però hi ha certa por generalitzada d'aquest espai que mai supera els 5 centímetres, jo et diria, normalment. A veure... Jo sí que sé perquè hi tinc mania, bàsicament perquè si se't cola alguna cosa en aquest forat es converteix en una odissea per treure'l.
Sí.
A banda que mai saps què t'hi pots trobar, que això fa més cosa. És una mica com aquests jocs que de vegades han sortit a la televisió, no?, que has de posar la mà en una caixa negra i on no saps ben bé què hi ha dins, no? I tant hi pots trobar xinxetes, com una taràntula, o el que és pitjor de tot plegat a Barcelona, una panerola.
O vàries.
Exacte, un niu de paneroles. No m'hi facis pensar perquè...
No podràs acabar la secció.
No.
Penses mal.
Des d'aquí jo reivindico que haurien de fer les neveres perquè no hi hagués aquest espai del qual us parlo, que crec que algunes ja ho estan incorporant, o algun tipus de mecanisme pel qual tu en cap cas hagis de posar la mà en aquest forat. Ja està.
Molt bé.
És que posar la mà en terreno desconocido...
No, a mi tampoc m'agrada gens.
Però la mà... Jo no sé, jo sí que n'he de gent per allà. Però quan treus, normalment et trobes coses molt curioses, és veritat.
Sí.
Normalment jo m'he trobat joguines.
Joguines
dels nens.
A més, jo quan era petit i perdia una joguina a la nevera em posava molt trist, la veritat, perquè era com... Ai, ja l'he perduda.
No tornarà mai més.
Sí.
Allò d'ahir no sortirà.
Sí, no.
En fi, anem a la red flag?
Doncs sí, mireu, les persones que no s'acaben els àpats que els posen al plat. A veure... Aquí deixeu-me fer un aclariment, perquè és veritat que hi ha en joc diversos factors, no? El primer que pot ser que estigui tipa la persona en qüestió, el segon pot ser que li han posat massa menjar i no se'l pot acabar, no? I el tercer, que la persona en qüestió estigui malalta, no? Però per vergonya mai deixeu de menjar, perquè acabareu com provocant l'efecte contrari en les altres persones, no? Com que esteu rebutjant el menjar, com que no us agrada i això mai és bo.
Però, perdona, per vergonya... Vols dir que et fa vergonya que la gent vegi que menges tant?
Sí, exacte. Sí, hi ha molta gent que li passa això. Per exemple, la primera vegada que coneixes els pares de la teva parella, posa't en situació.
Has d'estar allà moderat.
Clar, moderat. No pot ser que...
Ah, val.
Clar,
no pots menjar com un bacó.
Exacte.
No, és que
a mi em fa vergonya una altra cosa. Que jo pensava que era això el que deies.
Quina vergonya. Ai, qui no.
Deixar-me algú al plat.
Sí.
Això em fa molta vergonya.
Però perquè...
ja puc estar tipíssim,
sí.
Que m'he d'acabar el plat.
Inclús si no t'agrada, no? Et
forces. Inclús si no m'agrada, em forço.
Perquè dius...
A veure, clar, també us trobareu sempre la típica persona, no?, que us dirà: ai, nen, has de menjar més, que veig que t'estàs aprimant molt.
També, sí, clàssic.
Però aquestes persones no els heu de fer cas per res. Vosaltres feu el que cregueu convenient, no?, i necessari. Ara bé, i em poso bastant seriós, si aneu, per exemple, a casa d'alguna persona, que no sigueu persones tiquismiquis, no? Ara. A menys que sigueu vegetarians o vegans o que tingueu alguna intolerància, que ja canviaré la cosa, no?
I aviseu abans.
Però, clar, amb el que em refereixo de tiquismiquis són aquelles persones que diuen jo, per exemple, no sopo pa amb tomàquet i embotit. M'explico? Bueno, hi ha persones...
Hi ha de tot, hi ha de tot.
El meu cunyat, per exemple, no li agrada l'arròs.
Ah, mira.
Com?
Sí. I quan fem paella... El nen
se li ha de fer fideuà.
El nen,
Sí. És que la meva àvia li diu el nen, saps?
Però és una cosa molt estranya que no t'agradi l'arròs.
Mira,
amb respecte,
et tanca moltes portes, eh?
Respecte a tothom.
I tant, i tant, i tant. Però, clar, vull dir, com no li agrada l'arròs, doncs potser no li agrada una altra cosa, m'explico. Llavors, quan...
No.
No, vull dir, per exemple, els pastissos tampoc li agraden.
Perquè és especialito.
És especialet. Només li agrada el porc.
Ah? El porc?
Sí.
Ah, mira.
Sí.
Posa'm un dia arròs amb porc, bé amb cicola.
No, t'apartarà l'arròs.
Ah, sí, eh?
Sí, perquè la meva àvia ja ho ha intentat.
Però si no, no es nota. Això ja és una cosa mental.
Sí, suposo. D'això em refereixo. Aquestes persones que són tan exquisides a l'hora de menjar que li posés segons què al plat i no s'ho menja.
Manietes rares.
A veure, que jo no sóc... O sigui, tampoc...
Tothom té manietes.
Sí, vull dir, a mi si em poses...
A veure...
Verdura.
Verdura, exactament. Pues, potser no me la menjo, no? M'explico?
Ai, cap verdura.
No, alguna verdura sí, però em poses coliflor i...
No, jo coliflor tampoc, eh?
Ai, està boníssima.
No, jo no puc.
Sí, sí.
I em passa el mateix amb una mica amb el peix, però...
Menys la sípia?
Sí.
La sèpia? Sèpia o sípia?
Passat portava per dinar cada dia.
Sí.
Havia de fer un esforç.
Sí. Saps què passa? Que ara l'he avorrit.
Normal.
No m'estranya.
Això és un problema.
Algú et va avisar que l'avorriries.
Sí. A veure, però una cosa. Què? Esteu parlant molt de que jo portava sípia, però almenys era una mica sa. Que hi havia gent que portava altres coses, no tan sanes. Però no entrarem en el tema.
No entrarem en el tema. En popular opinió.
Coses del passado. No. A veure, avui, per exemple, m'he trobat amb aquest tuit que no té ser la ironia, ¿vale?
Abans no té ser. No té ser.
Sí, no té ser la ironia. Diu, hi ha gent que et comenta les històries d'Instagram en persona del pal. Ei, l'altre dia vas penjar i a aquesta persona li has de dir, para el carro, accepta el nou paradigma d'interacció humana, dona-li like i no em miris mai més als ulls. A veure, primer de tot, l'ironia és un plat fort d'aquest senyor d'Instagram.
M'ha agradat molt aquí, bravo.
O això espero pensar, clar. La veritat és que jo sóc d'aquestes persones, justament, que quan et veu pel carrer o quedes amb la persona en qüestió que vas veure una història d'Instagram, doncs li comentes, no? De vegades no ho faig per Instagram. M'espero trobar-me-la, no? Clar, aquí potser et trobes amb una persona que potser viu a l'altra punta del món i tardaràs molt en veure perquè i llavors se t'oblidarà de comentar-li o ja haurà passat molt de temps des que vas veure aquesta història en qüestió, no? De vegades, però, són les altres persones que et treuen un tema de conversa, alguna història que van penjar en el seu Instagram, no? I que potser no li vas contestar en aquell moment, però te'n recordes a la perfecció i llavors doncs comentes la jugada una miqueta. Està molt bé fer-ne ironia de tot plegat, la veritat, i està molt bé aquest tuit. Però la ironia potser és perquè hi ha certa denúncia en tot plegat, i és que si no parlem cara a cara i ho deixem tot per als xats d'Instagram o de WhatsApp, anirem molt malament com a societat. Perdoneu. Anirem molt malament com a societat. Perquè al final no sabrem ni dir-nos bon dia a la cara. Llavors...
Totalment d'acord amb
això. Jo us dic una cosa. està molt bé comentar-ho per Instagram, donar likes i tot el que tu vulguis,
sí, home, però...
però també comentar alguna cosa cara a cara. No, no passa absolutament
no,
res.
Clar que no.
Jo a la Núria, per exemple, moltes vegades li dic coses cara a cara. Uh-huh. Per exemple, penge una història d'un objecte que s'ha comprat, que no necessitava realment, però que se l'ha comprat, i llavors jo m'enric una miqueta amb ella, no?
Sí, sí. És que m'encanta comprar coses que no necessito.
Sí. Me'n recordo que tens una ouera en forma
és veritat,
és increïble.
De pollito, no?
D'ou.
D'ou
amb potes.
Una ouera
per posar-hi els ous durs.
Sí, sí.
No serveix de res, però l'utilitzo cada dia, perquè jo cada dia per sopar menjo un ou dur.
Ah,
epa!
Sí.
Bona aquesta.
Molt bé.
Estem molt sincers, eh?
Mira,
estem
sí.
Escolta'm,
tu encara... tens algun objecte que no...
Que no necessiti?
Compongo?
No, jo no. És que jo necessito poca cosa. No, no, el que necess... no tinc res. Així, per caprici... Bueno,
el meu caprici valia 50 cèntims, eh? No us ho dic.
Ara, a veure, per exemple, tinc còmics que segurament no necessito.
Ah, llavors...
Tinc algun còmic, pocs, eh?
Però perquè te'ls has llegit o els tens allà per fer maco?
No, no, perquè... Ah. Això, sí.
No, perquè jo sóc d'aquests, eh? Me'ls compro per fer maco.
Ah, no, no, no.
La decoració, no?
Sí,
clar.
Sí, sí. Bé,
molt bé.
Tu jugant algun
pongo?
El
meu caprici són les tote bags.
Ah,
sí, t'agrada?
Sí,
m'encanta.
Però si no portes mai aquí a la ràdio.
No.
Pues porta una.
No, la ràdio no, per què vols que em porti a la ràdio?
No sé, per portar algo.
Ah, sí, buida, eh?
Jo les ronyoneres.
També són molt xules.
Sí, me'n compro i després no les faig servir.
Tampoc.
González!
Està fantàstic.
Gràcies, eh?
Adéu-siau.
Home, no, queda't, que venen els consells.
És veritat, i avui molt interessants.
Som-hi, doncs, va.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, va, Núria, avui consells definitius. Exactament per què?
Per alleujar la conjuntivitis.
Bravo.
I aquí ens posem
molt bé.
Seriosos.
Et podem aplaudir, avui?
Sí.
Però digue-ho,
bueno,
digue-ho, digue-ho.
A mi no, digue-ho, a mi no. Clar, són uns consells que avui, sabeu que de tant en tant dedico, doncs avui els dedico amb especial amor i afecte a la nostra companya d'informatiu, Júlia Julvé.
Bravo!
Val? Un aplaudiment per Júlia Julvé.
I una abraçada.
I una abraçada, sobretot.
I molts ànims amb aquesta...
Digues, digues.
No va dir con esta berenjena que tiene por ojo.
Sí, pobreta. No, deia que li dedico a Júlia Julvé, perquè pobreta meva porta ja una setmaneta amb l'ull. Ara no recordo si és el dret o l'esquerre, però un dels dos. Ben ja, inflamat.
L'esquerra.
Ben inflamat i vermell per la conjuntivitis, val? Llavors, què dir-vos de la conjuntivitis? Doncs es coneix com una inflamació de la membrana transparent entre la parpella i el glòbul ocular, que molesta, fa mal i... t'impedeix fer algunes activitats,
no, sí, sí,
eh?
Sí, 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 absolutament.
Vull dir, si la tens molt forta, doncs no podràs llegir amb normalitat. Mm-hmm. Per tant, bé, és una cosa que molesta, que ningú li agrada tenir,
no, home,
i que a més fa mal.
Clar, sí.
Llavors, per tot el que us acabo de dir, avui a Consells de Lifestyle us porto els consells definitius per alleujar la conjuntivitis. No! Una cançó complicada de trobar, per, o sigui,
parlant
de conjuntivitis, sí. Però com que Júlia Julvé té els ulls marrons, jo li dic que res és igual sense els seus ulls ben oberts marrons.
Bravo.
Per començar la ràdio no és el mateix, perquè, clar, s'hi ha de veure.
Sí.
Llavors, pregunteta per vosaltres. Heu tingut mai conjuntivitis?
Sí.
Ho recordeu?
Sí.
No, jo he tingut mussols, però...
Ui, també ja van fer els consells un dia pels mussols.
Sí. Jo que recordi no n'he tingut mai de conjuntivitis.
Ah, et falta això.
Afortunats, eh?
Sí. Sí, sí.
Tu sí, Núria?
Jo sí. De petita, sobretot, en tenia bastantes.
Jo crec que darrerament hem vist conjuntivitis...
No, però és que
nivell...
Monster.
Al meu voltant n'hi ha hagut moltes de conjuntivitis, eh? Abans de les festes de Nadal i durant. Déu-n'hi-do.
Mira. Doncs, com que n'hi han hagut tantes, anem als consells que segurament serviran a la Júlia, però també als nostres oients. El consell número 1 és renteu-vos les mans amb freqüència. Mhm. Si mai teniu conjuntivitis, heu de donar més importància que mai a la vostra higiene personal. És a dir, de per si ja ens hem de rentar, eh? Això recordem, ho anem recordant. Però si teniu conjuntivitis, doncs doneu-hi més importància. I això, senyores i senyors, significa rentar-vos les mans amb molta freqüència. És a dir, no sé quantes vegades us renteu les mans al dia, tampoc ara és una cosa que hem de comptar. Però si ho feu 5 vegades, per posar un exemple baix, doncs feu 10. No gasteu més aigua, perquè estem en sequera, però renteu-vos les mans amb freqüència i feu-ho, sobretot, atenció, amb aigua tèbia i sabó, I si no us agrada el sabó, doncs amb un netejador de mans que contingui almenys un 60% d'alcohol. D'aquesta manera, el que aconseguirem? Desinfectar.
Sí.
Val? I si desinfectem, en principi, doncs, clar, tot anirà cap a millor. Sí. És així de senzill. Després, consell número 2, no us toqueu els ulls. És aquest consell que quan tens conjuntivitis fa molta ràbia d'escoltar. Perquè pica, però que s'ha de seguir. Llavors, en aquest cas el tema està molt clar. Quan tingueu conjuntivitis, eviteu tocar-vos o rascar-vos, sobretot els ulls. Per molt que costi, jo us diria feu-me cas, perquè rascar-vos no us alleujarà, no us alleujarà la picor. Encara que ho sembli, no l'alleuja. I l'únic que fareu serà extendre el virus i totes les bactèries de la infecció per la resta de la vostra cara. Llavors, ja en tenim prou amb un ull amb conjuntivitis. No volem tota la cara infectada.
Aquest consell és complicat, eh?
És molt complicat, és que... i en sóc conscient.
Perdó, pels que no hem tingut mai conjuntivitis. Tenir conjuntivitis... O sigui, tens coixó? Et pica l'ull?
Sí, sí.
Et pica, i a més, com que el tens més tancadet i et plora, et molesta, doncs intentes com recol·locar-lo. No sé com dir-vos-ho, no? Però, clar, és una cosa que hauríem d'evitar.
És quan tens un dolor que tens la sensació que si et poses la mà et fa menys mal.
Exacte.
Llavors,
exacte.
Si tens l'impuls de tocar-lo constantment...
Sí.
Per això us dic, i en Rafa ho deia, és un consell complicat, en soc conscient, però jo us diria que és el consell estrella.
Val. Sí, no.
Llavors, consell número 3, renteu els llençols amb aigua calenta. Atenció, perquè segons els experts en el tema, quan tingueu conjuntivitis hauríeu de netejar la roba de llit, és a dir, estem parlant de llençols, de coixineres, de mantes, i també les tovalloles, amb les que us dutxeu o renteu les mans o la cara, amb aigua calenta i detergent. Val? Si ho feu així, aconseguireu netejar tota aquesta roba de virus i bactèries. Per tant, ja netejar la netejareu segur, no? Perquè sou persones netes i els oients també.
Ara.
Però no ho fem amb aigua freda, un rentat d'aquests ràpids. No, fem-ho amb aigua calenta i detergent, sobretot. I, a més, no caldria ni que us ho digués, però ho faré. Quan hàgiu posat els llençols i les tovalloles a la rentadora, s'hagin rentat i les hàgiu tret, netegeu-vos ben bé les mans, perquè tindreu, si no, totes les bactèries d'aquests llençols.
És important dir-ho. És important dir-ho.
Sí. Neteja.
Llençols, Andreu?
Que sí, que ara jo ho faig més.
Val.
Molt bé. És bueno, un detall.
Més que és un cop a 3 mesos.
No, que abans ho feia dos cops al mes.
Dos, era?
Sí. Sí, clar, cada 2 setmanes els canviaven.
Quadra...
I els havia de canviar cada setmana. Llavors ara...
Sí. I la coixinera més habitualment, clar, sisplau, sí. Que tot el cabell. Per cert, que us deia que Júlia Julbé no sé quin ull té infectat de conjuntivitis.
Esquerra.
Té els dos.
Ah, els dos.
M'acaba d'enviar un WhatsApp, té els dos. Llavors,
doble abraçada. Escolta.
Doble abraçada i doble aplicació d'aquests consells perquè és fotut. Llavors, consell número 4, no compartiu objectes. M'explico, quan tingueu conjuntivitis heu d'evitar compartir segons quins objectes amb altres persones. Per exemple, s'hauria d'evitar compartir articles personals com les tovalloles, els llençols, les ulleres o fins i tot, i aquest és la joia de la corona, el maquillatge. El maquillatge no es pot compartir. I habitualment diria no el compartiu, perquè per mi és una mica berro.
Higiènic.
Però quan tens conjuntivitis, mai. Llavors, tots aquests objectes, durant el període de conjuntivitis, haurien de ser exclusivament per vosaltres. Única i exclusivament per vosaltres. I a més, ja que hem posat sobre la taula el tema del maquillatge, durant la conjuntivitis sí que hauríeu d'evitar maquillar-vos. Júlia Julbé ho està complint, perquè l'he vist cada dia i no s'està maquillant, però si tenim algun oient que està en conjuntivitis, sobretot que no es maquilli, i menys l'ull. No intenti posar rímel allà perquè semblarà que hagi plorat.
Clar. I les lentilles, mal.
No,
clar.
Es posar.
No es pot posar allò.
No. Llavors, el que dèiem, ni lentilles ni maquillatge, eviteu fer-ho perquè podríeu contaminar la resta del rostre. No ens interessa, per tant, cara natural, que també de tant en tant està bé.
Sí.
I quan us hàgiu recuperat, doncs torneu al maquillatge, que també és molt lícit maquillar-se. Llavors, últim consell, però no menys important, consell número 5, eviteu l'automedicació i aneu a l'oftalmòleg, val? En aquest cas, els experts asseguren que alguns tractaments comuns per la conjuntivitis poden ser, atenció al que direm, perjudicials per segons quin tipus de conjuntivitis tingueu. És una mica allò que diem, cada persona és un món, val? Per això que us acabo de dir, és molt important demanar cita a l'oftalmòleg, qui s'encarregarà de saber quin és el vostre diagnòstic, i us farà seguir el tractament adequat pel vostre cas, val? Sobretot, si tot i el tractament l'ull empitjora, és a dir, s'inflama, es torna vermell i comenceu a veure borrós, que aquest és un símptoma de que ja la conjuntivitis la tens molt avançada, doncs aneu, sisplau, un especialista que us donarà les pautes a seguir.
Sí,
és a dir, no intenteu resoldre-ho vosaltres mateixos, perquè
mira,
després
jo
tardareu més a recuperar-vos.
Sobre la taula, que era una amiga meva que va agafar conjuntivitis, després que la seva parella l'agafés. Què va fer ella? No va anar al metge, es va posar la crema que li havien receptat a la seva parella. Ai. I efectivament allò no li va funcionar i se li va passar com a Júlia Julvé a l'altre ull. Per tant, ai, al final va acabar anant al cap i li van donar les gotes que ella necessitava.
Sí, i no sé si esteu d'acord amb mi, però la conjuntivitis és, quan tu parles de la conjuntivitis no li dones tanta importància, no? Bé, vull dir, és pitjor, per exemple... Sí, sí, sí. Bueno, ara diria una barbaritat de malaltia, però no li dones tanta importància. Però si se't complica i comences a veure borrós, és que
compte,
alerta, perquè és la vista, clar, clar, vull dir, se li ha de donar importància. No ho sé.
I no busqueu a internet.
No.
No busqueu
molt
internet.
Molt bé, sempre perquè... m'agrada perquè em fas un consell extra.
Ara. Feu el que fa Joan, que tu busques tot. Oh?
No, jo ho dic com a hipocondria
no,
que sóc.
No, no, ho heu de fer, això, perquè és el que diem, cada persona és un món. Saps?
Sí, sí. Bueno, són aquestes malalties o dolències que no són greus, no et va la vida,
bueno.
Però molt molestes.
Molesta molt, sí.
No són greus si les home, tractes adequadament.
Clar, clar.
No, i perquè...
Se't pot complicar.
Uh-huh. Amb tots els respectes, però si ets una persona que en aquests moments no estàs treballant i pots estar a casa, doncs tu tractes bé perquè descanses... desestresses l'ull, com diu la Júlia Julvé. Però clar, la Júlia, per exemple, treballa a la ràdio, digue'm tu com llegeixes un
clar,
paper.
Clar, clar,
vull dir, és que la vista ho és tot, eh?
No, sí,
clar.
Sí.
Alerta.
Julvé, sempre amb l'ull clínic posat a tot arreu. Anem a la fórmula, va.
Clar, home, i tant. La fórmula avui és rentar-se les mans, més rentar llençols i tovalloles, més visita a l'oftalmòleg, menys contacte amb els ulls, menys compartir objectes, igual. Júlia, adéu a la conjuntivitis.
Gràcies, Núria.
Mejor al sol, lo tapo con un dedo. Sus labios lucen de rojo. No vemos bien de la mano. Y me gusta el verde en sus ojos. Si no lo comparo con tus ojos marrones.
Vinga, va, 8 minuts i ja arribem a les 10 del matí. Sanuja.
És el moment.
Ara.
És el moment d'afilar la mirada, en aquest cas sense conjuntivitis, després dels savis consells de Núria Ros, cap al supermercat de referència a Catalunya, cap al mercat, el supermercat que està tot arreu, que pensa en nosaltres. Estem parlant, evidentment, de Cap Bravo.
Bravo.
Bravo, Cap Bravo, sempre. Bravo, Cap Bravo, sempre va Bravo, Cap Bravo. Cap Bravo, 65
sembla
anys d'història.
Sembla un
embarbussament,
eh?
Sí, sí.
Bravo, Cap Bravo, Bravo, Cap Bravo. És que, Bravo, és, que és meravellós. Vas anar a ir, al final?
Sí, sí, sí. Bueno, genial. Una experiència de 10, com ara. Sempre.
Com sempre.
Sense
com sempre.
Cues.
Segur que vas trobar tot el que buscaves, sí, a bons preus.
No, i et dic una cosa, hi ha molta gent, perquè hi ha gent sàvia, poca, però n'hi ha. Tot i això no es formen cues, perquè els seus treballadors són molt eficients. Pim-pam-pum, surts d'allà en 10 minuts, ho tens tot fet.
Ara. Tots són avantatges. 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya, botigues de nova generació, millor preparades per donar resposta a aquestes preferències del consumidor. Si sou família nombrosa, és que no us ho heu de pensar. És el vostre supermercat perquè pensen en l'estalvi personalitzat. Sabeu que també podeu comprar a Cap Bravo a casa, eh?
Sí.
Sempre. O sigui, anar al supermercat de barri, això sempre és una bona idea, perquè com la Núria Ros, fas barri i coneixes gent i et sents ben tractat. Però si dius, mira, a mi m'agrada fer-ho des de casa, teniu l'opció de la compra online també. I productes, els que vulgueu. Tenim una cistella que repartirem divendres, si tot va bé. Aquest divendres a darrera hora farem el sorteig, com cada setmana, cistella preparada per donar-vos energia a l'inici d'aquest any. Tenim els cigrons cuits, l'espaguetinero, la tonyina en oli d'oliva per fer-vos bons entrepans, tomàquet cassola, suc de taronja pels esmorzars, una mica d'oli, allò, i després un cafè i el suc, fantàstic. I com a complement, el muesli de xocolata i l'oli siurana. Tenim una ampolla.
Boníssim, l'oli siurana, eh?
Una ampolla, home, s'ha de tastar.
Abans parlàvem d'oli.
Exacte, s'ha de tastar.
Un dels millors de Catalunya.
Com deia la Núria, amb una cullerada. Això t'ho pots menjar a cullerades.
Ara.
A cullerades. Veient una sèrie, en lloc d'unes crispetes.
Oli.
Vinga, a veure oli.
Home, que és hora, eh? És com caviar.
Has begut oli. No, no, però... Però és una gentilesa de Cap Bravo i pots permetre't el luxe. Després tenim els productes d'higiene, el gel dermonutritiu. Boníssim. I el sabó de mans, molt important, també per la conjuntivitis, per prevenir-la. Teniu sabó de mans allà per rentar-vos les mans, i la revista Sabor. Vinga, doncs cada setmana fem una pregunta, la pregunta Cap Bravo, cada dia us convidem a participar, ja ho sabeu. Avui tirem de Dia Mundial.
I quin és el dia?
Avui, a banda...
No?
Bueno, és que en el mateix Dia Mundial poden haver diverses vessants.
Ah, o sigui, el Dia Mundial de les croquetes m'estàs dient que està eclipsat.
És que avui, perdona, és que crec que avui és un festival. Ah. Perquè és Dia Mundial de les croquetes, que ja d'això, ja, per mi ja és festival, però també és el Dia Mundial de dues coses més. En primer lloc, d'una banda, que a tu t'agrada molt, Trias, Dia Mundial... dels Beatles. Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need
someone, help. Anava a dir, que bons que eren, però que bons que són, que perquè els Beatles són eterns.
La mítica banda de Liverpool que va revolucionar el món de la música, doncs avui els seus fans tenen el seu dia, però
sabia
és que...
Això.
Sí. Doncs mira, és el teu dia. Felicitats, mira. Joan.
Hi ha un bar que vam entrevistar l'any passat a la caravana. Hi ha un bar per aquí dalt, al carrer Joan Güell, si no m'equivoco.
Que fan homenatge, tributo a los Beatles.
Tot homenatge, tribut als Beatles, amb concerts i tot. En fi, és una passada.
Ah, sí?
Sí,
tant. Doncs això està molt bé, Doncs tenim el Dia Mundial dels Beatles, però no aniré per aquí.
Vaja.
Perquè per mi, i és un criteri personal, es celebra un dia més important, croquetes a banda, també és el Dia Mundial... del menjar picant. Els amants del menjar picant tenen un dia especial per celebrar. És un dels sabors més populars, per tant, homenatge a aquells condiments que fan de cada plat una autèntica experiència culinària. Per cert, els podeu trobar tots a Cap Bravo. No podem deixar d'esmentar els xilis, els ajíes, els pebrots... Una delícia ardent. No sabíeu, per exemple, que el picant ha estat utilitzat des de l'antiguitat a la medicina natural.
Sí.
Per estimular la circulació sanguínia, la sudoració, si voleu suar com a porcs, doncs vinga, menjar picant, i millorar també la digestió, encara que sigui, sembli una contradicció.
Sí.
Tots tenim present els plats picants que tenim aquí, que si el xoriço, una mica els callos o altres històries que poden ser... Com?
Curri.
El curri també
pot ser picant.
Ceviche, aquestes coses, però diguem que hi ha una classificació de plats més picants del món, que són, per exemple, les aletes búfalo dels Estats Units.
Sí.
Són aletes, aquestes alites de pollo, pollastre, però amb uns condiments que allò li fas un mos
i
has d'anar sortint corrents i tirar-te a una piscina per intentar. Després, tenim una cosa que es diu això el Trias ho sabrà. Enduja, d'Itàlia.
L'enduja en tinc a casa, jo.
Tens tu, un botí típic de la ciutat calabresa de Splipsi.
Sí, és calabresa, és una espècie de...
És un embotit.
Sí, però ben pots. És com una sobrassada molt picant.
Que bo.
Molt picant.
Duja, són molt bona.
Coses més... Tenim l'arròs...
Jandugen, diuen ells.
Jollof d'Àfrica, que és... és concretament de Ghana i Nigèria, és un guisat d'arròs, que porta moltes espècies molt picants. El caucau de Perú, de lo més picant. El siksikwat d'Etiopia, és una carn de vedella doncs, amb molts condiments, també. I el kimchi coreà...
Això em sona.
És un estofat. Un estofat també molt... Els plats, segons algunes publicacions, més picants del món. Aleshores, la pregunta que aprovo d'avui, Dia Mundial del Picant, dels Beatles, de la croqueta, però ens centrem en el picant... És molt fàcil, no m'he complicat la vida. Us agrada la comida picant? Fins a quin punt? Us agrada més que els Beatles, per exemple, la comida picant?
No. O sigui, més ja t'he contestat. No.
És a dir, perquè hi ha gent que una mica de picant,
sí. Jo tinc un problema.
Jo també.
Quan més millor...
No, que m'agrada molt.
Però després...
Però després no. És a dir, no hauria.
Després exactament. Dius, per què ho he fet?
Ara. No?
Per què ho... Però ho fas, ho continues fent.
A veure...
És molt...
Saps el que vull dir? Ah, ostres, moal, això.
No, clar, és que, com diu la Núria, totes les persones tenen un cos diferent.
Es passa malament, eh?
I hi ha coses que no toleren el picant.
Això és les conseqüències del picant.
Sí.
Escolta, però t'agrada? Us agrada?
No.
No, a tu no, eh? A tu no, Andreu. A ti sí.
No gaire.
No gaire, eh? Tu si pots triar, dius, no, millor sense picant.
Jo crec que vaig agafar una mica de trauma perquè un dia vaig anar a menjar curri amb el meu exprofessor d'anglès, que ens va convidar a casa seva, i uf, molt picant, és que no vaig gaudir del menjar.
Exacte.
Tenia el plat de curri i al costat un iogurt de coco per anar compensant...
Bona la llet, no? La llet.
O la llet, sí, clar.
Bona. Jo ara t'anava a dir, crec que després de tot això necessitarem uns consells de lifestyle pel picant.
Estic d'acord.
Per aliviar el picant.
Vinga, gràcies per la idea. Demà us esporto.
Per aliviar el picant.
Jo és que crec que hi ha, el que deia la Núria, més o menys, que hi ha dos tipus de picant. Hi ha el picant